Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana al Propòsit ens acompanya el biòleg i expert en neuroeducació, David Bueno. Amb ell volem analitzar la importància del cervell en els processos d'aprenentatge dels joves i adolescents. És una de les moltes persones que va estar signant llibres, però ell amb molt d'èxit, aquest Sant Jordi. Avui volem parlar de la seva obra, El cervell de l'adolescent.
David Bueno i Torrents va néixer a Barcelona fa 56 anys. És doctor en Biologia i professor i investigador de Genètica Biomèdica Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional i acadèmica principalment a Barcelona, però també ha estat professor investigador de la Universitat d'Oxford. Bueno fa classes de genètica i treballa en la comunicació científica, en la formació de professors i en la neuroeducació. També ha publicat més d'una setantena d'articles científics en revistes especialitzades i un gran nombre de llibres d'assaig i també de divulgatius.
David Bueno, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal?
Avui arrenquem aquest propòsit a ritme de rock and roll amb aquest Born to be Wild. Podria ser un himne a l'adolescència, no? Una mica, aquest nascut.
Penso que és un himne a l'adolescència. Si més no, jo em vaig enamorar del rock and roll a l'adolescència veient, entre altres, aquesta pel·lícula.
Aquest Easy Rider, que era de l'any 70 o 69?
Sí.
Amb lo xulo que és el rock and roll, per què el cervell dels adolescents els hi agrada el reggaeton, professor? Té resposta per això? Ho anem a investigar. Es pregunta de boomer, eh? Què els hi passa pel cervell als joves i adolescents que troben fascinant el món del reggaeton?
Bueno, cada època té els seus estils i hi ha una bona part d'imitació. Allò que tu veus dels que són adolescents però una mica més grans que tu, tendim tots a imitar-ho.
Això és molt curiós, les noves generacions, diguem-ne, els agraden, és a dir, tenen referents, artistes, que són cada vegada més joves, és a dir, són cada vegada més com ells. Vull dir, nosaltres de joves ens agradaven els artistes, que se'ls veia joves, però home, clarament eren més grans que nosaltres. Els adolescents nous, no, els seus referents tenen, ells tenen 14, 15, i el seu referent en pot tenir 18, 19, 20, a tot estirar, no?
Sí, sí, tampoc no sé si ha canviat tant com a vegades em sembla, eh? Un dels meus referents, per exemple, d'adolescència era en Loquillo, cantant,
sí,
de rock and roll,
sí,
que només té 3 anys més que jo. Per tant, la diferència no és tan gran tampoc, no? Però sí que és cert, i això hi juga molt, les noves tecnologies. El fet de que a través de YouTube o de TikTok o d'aquests llocs, qualsevol persona de qualsevol edat pugui penjar el que vulgui. Clar, abans, per poder donar-te a conèixer, havies de passar per una sèrie de filtres, per dir-ho d'alguna manera, i fins que no tenies una certa edat o havies demostrat, doncs, que podies arrossegar una certa quantitat de gent, no et feies famós. Ara no cal res d'això. Tu ho penges i si et fas famós, et fas famós.
Per tant, el referent és molt, molt més proper. Com ha anat aquest Sant Jordi?
Molt bé, molt bé.
Content?
Sí, sí, sí. Sí, sí. A veure, estic una mica sensació de poc Sant Jordi, perquè com que he signat a molts llocs...
Poc Sant Jordi, diguem-ne, com a participant passiu.
Exacte,
diguem-ne, no?
Sí, anant a passejar amb la meva esposa i mirant llibres, doncs ha quedat molt, molt limitat.
El David Bueno, aquest Sant Jordi, va signar molts exemplars, molts i molts, d'aquest El cervell de l'adolescent, un llibre que porta ja 3 edicions, no sé si 4, potser ja amb això del Sant Jordi, diguem-ne, on estareu bastant al límit. És un llibre, llegint la contraportada, eh? Diu, per què se'n van a dormir tard els adolescents? Sabíeu que estan més indefensos que els adults davant de l'estrès o que tenen més tendència a l'ansietat i a la ira, també, per exemple? Com és que sempre tenen l'habitació desendreçada? És una gran pregunta, aquesta. Per què sempre tenen l'habitació desendreçada? Per què la tenen desendreçada sempre els adolescents, l'habitació?
És un reflex del que passa dins del seu cervell. En certa manera, estan externalitzant totes les reorganitzacions físiques de connexions neuronals que s'estan produint dins del cervell durant l'adolescència. Pensem que és gairebé com una autèntica metamorfosi, on el cervell no se canvia radicalment, però sí que es perden moltes connexions, se'n fan de noves, i això genera un cert caos intern i el porten cap enfora. L'habitació és un reflex d'allò que estan vivint a dins. No tots, eh? Hi ha alguns adolescents que són especialment endreçats i també és un reflex, però en aquest cas és un reflex d'allò que ells voldrien tenir a dins i intenten portar-ho a fora, a veure si així se'ls hi encomana una mica per dins.
Els adults desendreçats, que són eternament adolescents, o desendreçats i prou?
Jo diria que desendreçats i prou.
L'adolescència és controlable? Ho dic perquè sovint en els adolescents, els adults, tenim una certa tendència a demanar-los que siguin capaços de controlar allò que els està passant. I havent llegit el llibre, no tinc tan clar que realment un adolescent pugui arribar a controlar la pròpia adolescència.
Mira, és gestionable, però no controlable. És a dir, tot és suavitzable, un comportament doncs molt emocional o unes grans desendreces a l'habitació. Les pots endreçar una miqueta, però controlable al 100% no ho és. I no ho és per la manera com està canviant el seu cervell. Precisament, quan nosaltres els demanem que controlin determinats comportaments, determinades actituds, això implica que activin mecanismes de reflexió, mecanismes de planificació, i precisament durant l'adolescència aquests mecanismes perden eficiència de funcionament. No és que no puguin reflexionar, és que els costa més fer-ho. I si nosaltres els estem exigint que facin una cosa que els costa molt fer-ho, no només no ho faran, sinó que aleshores encara ens arrisquem més a que incrementi el seu estrès.
Què li passa al cervell d'un adolescent?
Mira, està canviant. Està canviant. I jo el primer que m'agrada dir és que no és un punt intermedi entre la infantesa i l'edat adulta.
Però això és, això és el que sempre ens han dit que és l'adolescència, no? Que és aquest trànsit, aquest moment.
És un trànsit, però no és un trànsit lineal. Bé, cronològicament sí que està al mig, no?
Lògicament, no? Sí,
Però a nivell de reconfiguracions neuronals és com una desviació d'aquest procés que no és lineal ni és igual per totes les persones. El que està passant és que han de deixar enrere tots els comportaments d'infantesa i això implica perdre connexions neuronals que mantenien aquests comportaments per adquirir els comportaments propis de la joventut i edat adulta.
Què vol dir això en el dia a dia? O sigui, perdre connexions neuronals que ens ajudaven a ser nens encara?
Sí, sí. A veure, tot el que nosaltres aprenem, totes les experiències que tenim, van quedant fixades al cervell en connexions entre les neurones. N'hi ha moltes que, a més, es fan de manera genèticament programada per mantenir certs comportaments. Per exemple, els infants abans dels 3 anys observen amb els ulls oberts tot allò que passa al seu voltant. És un instint per incorporar, per aprendre com és el món on viuen i amb aquestes connexions que fan aprendre com s'han de comportar en aquell entorn com viuen. De manera que un infant que viu en un entorn d'alta conflictivitat, el seu comportament posterior serà diferent a un infant que ha viscut en un entorn de relativa estabilitat, simplement perquè el seu cervell s'ha adaptat a allò que té al seu voltant. A veure, la funció principal del cervell és adaptar el nostre comportament a allò que tenim al nostre voltant per sobreviure de la millor manera possible, no? Aleshores, aquestes connexions ens porten durant tota la infantesa, fins que arriben les descàrregues hormonals de la pubertat, moment en què s'inicia l'adolescència. Clar, l'adolescència és aquest pas de l'infantesa a l'edat adulta i cal eliminar molts comportaments infantils, per exemple, aquesta dependència dels adults. Tots els nens i nenes depenen, d'alguna manera, del seu entorn d'adults.
Fins i tot i sobretot emocionalment, no? Estem parlant?
Emocionalment, però a tots nivells. A tots nivells, vull dir...
No, però des del punt de vista mental, diguem, no? Des del punt de vista del cervell, al final és deixar-se anar una mica, no? Del pare i de la mare, no?
Exacte, exacte. Llavors, totes aquestes connexions que s'havien anat fent, que ens permetien o que ens obligaven, fins i tot, a estar pendents del pare i de la mare, s'han d'eliminar. Perquè els adults depenem de nosaltres mateixos. Clar que depenem de l'entorn, depenem dels amics, depenem de la parella, seguim depenent dels pares, però ja és una relació completament diferent, és una relació d'igual a igual. I això implica desfer connexions per poder-ne incorporar de noves per veure com hem de ser. Però, clar, veure aquest veure com hem de ser significa plantejar-se tot el que hem fet durant la infantesa. Per això l'adolescència és una època de conflictes interns i externs. Interns, qui sóc, què vull, on vaig, d'on vinc? Són les grans preguntes existencials que es formulen per primer cop durant l'adolescència. I conflictes externs. A mi m'han dit que sempre m'han dit que he de fer una sèrie de coses, però això és el que m'interessa a mi. Això és el que em serà útil quan sigui adult. No ho fem racionalment moltes vegades, però el cervell actua d'aquesta manera. Això vol dir qüestionar tot el que s'ha fet, vol dir trencar límits, vol dir posar a prova el nostre entorn per situar-nos.
L'adolescent, totes aquestes preguntes que tu ara plantejaves, l'adolescent no se les fa, se les troba pel simple fet de ser adolescent, no? És a dir, les viu, però no s'ho planteja segurament des d'un punt de vista personal. No hi ha una reflexió d'aquest procés que ara estaves definint, no?
Algunes preguntes són molt espontànies, el qui sóc, què faig aquí, això jo crec que tots els adolescents un dia o altre ens ho hem fet
s'ho estan plantejant
ara, no? Les altres preguntes no, és purament un instint, és jo sempre m'he comportat d'aquesta manera i si ho fes d'una altra manera. Són tots aquells assajos i errors que cometen els adolescents. De fet, la forma d'aprendre és provant i equivocant-te per veure com ho has de fer millor. Per això el camí de l'adolescència és assaig-error, 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 de tant en tant algun encert.
Segurament un dels pitjors retrets que se li pot fer a un adolescent és que l'adolescència és una actitud, no? És a dir, dir-li tu això que estàs fent no és voluntàriament, no? Que tens aquesta necessitat de confrontar-te amb mi com a adult, no? Pot tenir un pare i una mare en molts casos, de manera excessiva, segurament no cal, no?
Sí, no. Això és que no ho poden evitar. És que la pròpia biologia els porta a enfrontar-se als adults. Una altra cosa és quan aquest enfrontament és excessiu i fins i tot pot ser perjudicial i lesiu pel mateix adolescent o pel seu entorn d'adults, que hi ha casos en què pot arribar a ser. Aquí ja estem parlant d'una altra qüestió que moltes vegades requereix algun especialista que ajudi a tots els implicats. Però allò de torna a casa abans de les 9 que volem sopar junts i tornen a les 10, és que sí que ens ho saben, que tornen tard, però és que gairebé no ho poden ni evitar, perquè estan posant a prova, bueno, i què passa si no? Perquè sempre ha fet cas. Durant la infantesa, els infants...
El jo nen sempre ha tornat a l'hora que m'han dit. De fet, però feines em deixaven marxar, diguem-ne, no?
Exacte. Què passa? Per què no em deixen tornar més tard de les 9 o de les 10 o de l'hora que sigui? Què passa si torno més tard? Clar, ells ho han de provar perquè no ho saben. I la forma que tenim d'aprendre és provant les coses.
Per què els pares obliden tan ràpid que un dia ells també van ser adolescents? Quan els toca conviure com a pares amb l'adolescència dels propis fills?
Mira, s'oblida per la manera com es van construint els records. Tenim una manera de construir els records que és molt lineal i que és molt lògic i molt útil que sigui així, eh? Per això la nostra memòria biogràfica es va construint amb el temps i tenim molt clar què va passar fa 10 anys o què va passar fa 20 anys, no? Però aquesta mateixa manera de construir la memòria fa que al final tinguem la percepció de que tot allò que vam fer en el nostre passat ens ha portat a ser el que som ara. I moltes de les coses que vam fer o que vam ser no ens han portat enlloc. Vam tenir, de la nostra adolescència, moltes cruïlles, en vam provar algunes, d'altres no, i algunes han sigut fructíferes, i la majoria no ho han estat. Però això tendim a oblidar-ho, per què? Doncs perquè tenim aquesta sensació de causa i conseqüència.
I tenim una certa tendència, a vegades, als adults, a pensar que nosaltres vam ser millors adolescents que els adolescents d'ara, no?
Sí, i això és el segon motiu. El segon motiu és que cada vegada que pensem en el nostre passat, l'estem refent. Cada vegada que pensem en el nostre passat, activem connexions neuronals que mantenen els records aquests, i com que les activem, n'estem fent de noves.
Som capaços de canviar el nostre record, nosaltres, de nosaltres mateixos? I cada cop que repensem un record que tenim, el anem adaptant per fer-lo més agradable per a nosaltres mateixos en aquell moment? I, per tant, desvirtuant-lo, segurament.
Sí, just, és exactament això. Més agradable o més traumàtic a vegades, també. Llavors, aquests casos també són els lletjos, anava a dir, no? Perquè pots acabar realment molt traumatitzat per alguna cosa que potser va ser greu, però potser no tan greu com tu acabes pensant, no? Però la tendència és aquesta, és a fer-ho més agradable, més amable amb nosaltres mateixos, perquè això ens dona coherència.
Clar, hi ha una frase que diuen molt els adults, que és: jo això al meu pare o a la meva mare no li hauria fet mai, no?
Sí. I segurament li van fer.
Sí, no sé si li van fer, però segurament té una certa tendència a oblidar el que van fer, segur. És a dir, més enllà, no, de que fos exactament allò o no, té una part, diguem-ne, d'oblidar que també van fer algunes coses, no?
Sí. I és exactament per això. Clar, anem recordant i al final ens quedem en aquelles situacions, en aquells records que ens resulten més agradables. I ho contrastem amb la realitat que estem vivint dels nostres fills i filles adolescents. Clar, que hi ha un desfasament, perquè hem afavorit els nostres records i no ho estem fent amb el que estem veient dels nostres fills i filles. Clar, aquí augmentem aquesta sensació de no els entenem, som pitjors que els d'abans. No és res nou, eh? Aristòtil, Sòcrates i Plató ja tenen escrits, o els seus deixebles van deixar escrits en nom d'ells, parlant d'aquestes coses, eh? Dient els adolescents d'ara van pels carrers inflamats d'idees revolucionàries, només pensen a divertir-se i no volen treballar, què serà de nosaltres, no respecten en els pares i en els adults, i no és només qüestió de tradició occidental. Confuci, tradició oriental, també té frases molt similars. Clar, això és impossible que sigui així. Si cada generació ha sigut pitjor que la generació anterior, ens haguéssim extingit ja faria molts segles. Per tant, és que forma part de la manera que tenim de relacionar-nos.
Clar, una de les coses segurament que més crida l'atenció quan llegeixes el llibre és adonar-te de com de potent o com de fort, no? O la capacitat que té el cervell d'un adolescent, no? Però alhora les febleses o la debilitat, no? O aquesta vulnerabilitat que li genera a l'adolescent, a la vegada que dius, és sorprenent, no? Segurament fins i tot després quan et fas gran i penses, ostres, la memòria em falla, hòstia, l'adolescent no, o sigui, té una capacitat brutal en aquell moment i té el cervell funcionant a 2.000 per hora i, en canvi, té una gran vulnerabilitat.
Sí, és com una paradoxa, però té relació amb com està el seu cervell en aquell instant, no? A veure, és una segona oportunitat de grans fortaleses, és una manera de poder reconduir també qualsevol actitud, qualsevol pensament d'infantesa que ell pensi o que el seu entorn pensi que no li és útil, que li pot ser perjudicial, perquè el cervell és molt plàstic, vol dir que pot fer moltes connexions noves per adquirir coneixements nous. Però també fa que sigui un moment de molta vulnerabilitat. Perquè, és clar, segons com sigui aquest entorn, segons com sigui els coneixements que està rebent, i sobretot la forma com el rep, és a dir, l'estat emocional amb el qual està vivint tot aquest procés, això també deixa una empremta al cervell, que com que és molt plàstic, és una empremta molt profunda i que el pot condicionar després de l'edat adulta. Això es viu molt, per exemple, en el sistema educatiu. Aquell adolescent que va sempre just al límit i que al seu entorn li valora en positiu, l'estimula, arriba molt lluny, perquè se sent valorat. Ell ja sap que potser li costa més que a un company, però com que se sent valorat en positiu, continua avançant. El mateix adolescent, si el seu entorn el que feix tot el contrari és penalitzar-lo perquè està sempre al límit, és dir-li, tu no serveixes per res, tu no... I això ho hem sentit a vegades, jo ho he sentit quan anava a escola, alguns mestres d'aquella època, clar, parlo de fa 40 anys, amb alguns companys meus, Això deixa una empremta profundíssima, també, i són persones que després els costa moltíssim.
Perquè estem conformant una personalitat, no?, també. És a dir, si tu l'acostumes a un adolescent a dir-li això no ho saps fer, per això no vals, per això no serviràs, no?, al final pot acabar convençut que això és així.
No, acabes convençut que és així. Difícilment trenques amb la dinàmica aquesta.
Ara pensava abans, a la conversa, no?, parlaves, per exemple, de quan els adolescents proven de què passa si arribo cada vegada més tard. Pensava en la gran capacitat de vida nocturna que tenen els adolescents i tan poca que en tenen a primera hora del matí. No? I ara que feia referència a aquesta educació, pensava en aquell drama d'aquell adolescent que li diuen, no, és que et despertarà, el despertador sonarà a les 7 i a les 8 en punt a l'institut estaran fent una classe de matemàtiques que has de ser capaç d'aprofitar al 100% i aquell cervell està estabornit. La persona també, però el cervell adolescent a les 8 del matí està estabornit.
És biològic. És així. I passa doncs als adolescents i té un motiu absolutament biològic. Tenim, tots ens guiem per un ritme circadiari, que es diu, és un ritme que dura una mica més de 24 hores. I, per tant, cada dia l'hem de posar en vora amb la llum solar. Però és un ritme que fa que la nit ens entri son, perquè ens adormim després amb facilitat, i al matí ens despertem espontàniament, encara que el despertador normalment ens desperta una mica abans,
no? Que el cicle, sí.
Però és un cicle que es manté constant. Doncs bé, a l'adolescència s'ha vist que aquest cicle s'endarrereix de mitjana 2 hores.
Dues hores.
Alguns adolescents una mica més, d'altres potser una mica menys, no? Però ronda més o menys per aquí. No sabem quin és el motiu. Per què passa? No ho sabem. Però sí que s'endarrereixen tots. Clar, això fa que a la nit la son els arribi més tard. Enviar-los obligatòriament a dormir abans que els arribi la son és la millor garantia de que no vagin a dormir, de que es quedin jugant, xatejant o fent el que sigui, no? I després hi ha l'altre efecte, i és el matí. Exigir-los concentració màxima a les 8 del matí, quan el seu cervell encara està parcialment en stand-by, doncs no és la millor de les maneres de procedir. L'ideal potser seria endarrerir tots aquests horaris, doncs, per ells, doncs, una miqueta, i fem el contrari. A primària entren a les 9, a secundària, a batxillerat...
Clar, és que és al revés. A mesura que van convertint-se en adolescents, van anant cada vegada més d'hora a l'escola, no?
Exacte. Potser, com que a vegades és difícil alterar els horaris perquè hi ha una qüestió també social i familiar darrere, potser ser molt conscients d'això, de què els exigim entre les 8 i les 10 del matí, perquè no els podem exigir màxima concentració perquè no hi és. Hi ha un estudi molt interessant.
Un bon consell és guardar les matemàtiques i similars per a partir de les 10:15, diguem-ne.
O no, o fer-les d'una altra manera. Fer-les d'una manera molt més dinàmica, molt més activa, que ells se sentin més estimulats a fer-ho, no com a subjectes passius. Hi ha moltes maneres de transmetre coneixements, però hi ha un estudi amb això que per mi m'agrada molt comentar-lo perquè demostra realment això. Es va fer a Anglaterra i es va endarrerir durant 4 anys l'entrada als centres educatius dels adolescents, una hora i mitja. Es va veure que el nombre de dies que faltaven a l'escola pel fet d'estar malalts disminuïa un 50%, perquè el ritme circadiari també controla el sistema immunitari. Per tant, sortien al carrer amb el sistema immunitari perfectament actiu, i si no, no. i el rendiment acadèmic augmentava un 20%. És molt. Pot semblar poc, però és molt. Un 20% és tots aquells alumnes acostumats a treure un 3,5 o un 4 i que pensen, mai me'n sortiré, de sobte treuen un 5 i veuen que sí que se'n surten.
Amb el nivell de fracàs escolar que hi ha a casa nostra, un 20% seria un èxit fulgurant. Professor Bueno, eh? Seria un èxit fulgurant. Avui estem parlant, compartint aquest propòsit amb el David Bueno, doctor en biologia, especialista en neuroeducació. Ha escrit un llibre meravellós, fantàstic, es diu El cervell de l'adolescent. Avui l'estem comentant amb ell, l'estem comentant a ritme de rock and roll. Començàvem aquesta conversa amb el Born to be Wild i continuem amb els Scorpions, Still Loving You. La cançó dels Scorpions, tot ho fan apassionadament els adolescents, també estimar. Acaben d'entendre molts pares, això, eh?
També, també, sí. Per això és un dels motius pels quals he triat aquesta cançó, també, eh? Per tota aquesta part emocional que tenen a tope.
Hi havia una part del llibre, em va fascinar bastant, no? En què, per exemple, expliques des del punt de vista de les exigències que hi ha per part dels adults cap als adolescents, o de les expectatives, no? del que han de poder acabar fent els adolescents o en quin moment fer-ho, en què parles, per exemple, de la dificultat que tenen els adolescents per fer coses pensant que allò els servirà d'alguna cosa a llarg termini, no? És a dir, que la recompensa, no? És l'expressió que tu fas servir en el llibre, és jo com a adult sé que estic fent ara un no sé què perquè d'aquí X mesos aconseguiré un objectiu, no?, que m'he plantejat. Aquest punt de vista a llarg termini als adolescents els costa molt d'aconseguir-los i, en canvi, els hi exigim als adults, no?, que ara ja ets gran, ja has de començar a pensar que d'aquí a no sé quant de temps hauràs arribat a no sé on, no? Això els costa molt als adolescents de gestionar-ho.
Els costa molt i en alguns casos pot ser fins i tot impossible i contraproduent exigir-los que facin plans a molt llarg termini. Aquesta capacitat d'endarrerir les recompenses madura amb l'edat. Amb els infants és molt curta. Amb els infants no els pots dir si ara fas això, al cap de setmana anirem a... Per ells és l'infinit el cap de setmana. Això va madurant a poc. Els adolescents poden endarrerir. I, de fet, a veure, tots ens movem perquè anticipem recompenses. Tots fem les coses perquè sabem que allò, encara que potser ara ens suposi un esforç, una exigència, però sabem que a la llarga allò ens sortirà, o pensem, que a la llarga allò ens afavorirà d'alguna manera. La qüestió és aquest a la llarga, no? Els adults podem endarrerir-ho anys, els adolescents no. De fet, aquesta capacitat d'endarrerir les recompenses acaba de madurar de mitjana cap als 30-34 anys.
30-34, Déu-n'hi-do.
Per això els joves necessiten més immediatesa que els que ja hem superat aquesta edat. Clar, amb un adolescent, dir-li, per exemple, de 16 o 17 anys, has de triar quins estudis vols fer els propers 4 o 5 anys de la teva vida, perquè això et condicionarà el teu futur, és que per ells no té massa sentit. Es veuen obligats a triar, i lògicament han de triar una cosa o una altra. Però és la idea aquesta de això et condicionarà tot el teu futur, que a més no és cert.
A donar llibre, per exemple, ho planteges, i em sembla que és molt interessant, perquè hi haurà molts adolescents que ara començaran a acostar-se a aquest moment, que començarà a arribar al mes de juny, no? I hauran d'afrontar-se, per exemple, a les proves de selectivitat, que quan tu parles d'aquest esforç i recompensa i plantejament al llarg termini, ho poses com a exemple de que ara mateix, amb el sistema educatiu actual, hi ha joves que comencen a fer el batxillerat perquè volen anar a la universitat, i que 2 anys o 3 anys abans, no?, d'anar a la universitat, algú els dirà, no, és que ara has de començar a estudiar, perquè si no la recompensa d'estudiar molt ara, que és entrar a la universitat d'aquí 2 anys, no la tindràs. No? Ha de tenir el cap molt ben amoblat aquell adolescent per ser-ne conscient, no?, que d'aquí 2 anys dependrà del que està fent a dia d'avui.
L'ha de tenir molt ben, molt ben posat, i així tot, moltes vegades, aquesta autoexigència que aleshores molts adolescents es fan acaba girant-se-li en contra. De fet, l'adolescència és una època on hi ha un increment d'ansietat, d'estrès, casos de depressió, i en alguns casos, no dic en tots, però en alguns casos és degut a una excessiva autoexigència que ve de que el teu entorn, o perceben que el seu entorn els està pressionant perquè treguin bones notes al primer trimestre de primer de batxillerat, notes excel·lents, perquè després puguin triar el que vulguin, quan no saben ni què volen fer la majoria. I acabaran triant perquè s'aniran trobant pel camí. Clar, això genera una descompensació dins del cervell. No puc planificar tant a llarg termini, a més no sé ni què vull fer, però ara m'he d'autoexigir una sèrie de coses que no són les que em venen més de gust.
Però això, en canvi, no ho hem canviat, tot i que fa molt temps que som conscients que quan un mira el que passa a les universitats és que després del primer any d'universitat hi ha un nombre important de persones que canvien de carrera, no? Perquè segurament és un moment en què diuen ui, tot aquest camí que havia fet fins aquí resulta que no era això, en realitat, no? El que esperava o el que volia.
Sí, no ho hem canviat. No ho hem canviat. I, de fet, no és tan difícil canviar-ho. L'únic que cal, per mi, és flexibilitzar-ho. Perquè, clar, si tu els hi vens que si a primer deixen al final de primer deixen aquells estudis per agafar-ne uns altres, han de tornar a començar de nou, això és una pressió. Una pressió, jo penso que innecessària. Si tu el que fas és un sistema flexible en el qual el que has fet a primer ho pots reaprofitar per uns altres estudis. A veure, la vida és transversal, és plural. Que tu hagis començat física i després vulguis fer filosofia, a veure, hi ha molts elements de cosmologia que són importantíssims en filosofia. O al revés. Hi ha molts raonaments de filosofia que et seran útils si fas física o si fas biologia o una altra carrera. Per què no aprofitar i donar-ho ja com, bueno, doncs ja has fet un primer, potser has de fer una readaptació, però donar-ho allò, o com optatives de quart, és igual, no ho sé, no? Que no es visqui com he de tornar a començar un altre any, una altra vegada, sinó, bueno, m'estic construint el meu futur i el faig de forma dinàmica, que és com és la vida.
Una de les sensacions que et queda llegint el llibre i que potser algú que ens està escoltant ara pot tenir a partir d'aquesta conversa és que, ostres, vivim en una societat que, no sé si la paraula es penalitza, però que ho fa molt difícil ser adolescent, no? És a dir, que li posa molta pressa a l'adolescent per fer aquest trànsit, perquè és una societat que està concebuda perquè siguis adult d'una manera molt ràpida, no? I que quan menys duri l'adolescència, millor, perquè tot seria més fàcil, no?
Sí, d'una banda sí. I tenim la tendència a tractar els adolescents o com a infants o com a adults,
i
no
són
ni una cosa ni l'altra.
Com si no deixar-los ser adolescent gaire temps, no? És a dir, ja he detectat que estàs en el trànsit, doncs vinga, va, escolta, m'espavila, no? Que ja tens edat per anar sent gran, no?
Sí, passa que és un procés que requereix maduració, és un procés, a veure, lent. Això no vol dir que l'adolescència no s'hagi allargat. S'ha allargat, eh? Però és que tota la vida s'ha allargat.
Això és real, ho dic perquè feia aquesta reflexió perquè tinc la sensació que cada vegada és més general el comentari de això de l'adolescència, és que cada vegada comença més ràpid, cada vegada comença més. Quan comença l'adolescència?
Comença una mica abans, i això és cert, i s'ha demostrat científicament. L'adolescència comença amb la pubertat, que són unes descàrregues hormonals que inicien la maduració de totes les característiques sexuals. I a partir d'aquí és quan comencen els canvis del cervell, que és el que entenem com a adolescència. Aquestes descàrregues hormonals associades a la pubertat s'han avançat. S'han avançat perquè es produeixen de forma genèticament controlada quan el mateix cos detecta que ha acumulat suficient energia per fer el trànsit cap a l'edat adulta, que consumeix molta energia. Com que ara els infants mengen millor que mai en tota la història de la humanitat, és igual que mengin menjar de bossa, però la quantitat d'energia que ingereixen és superior a la que s'ha menjat mai en tota la vida.
Allò que els nens ara creixen més ràpid és real.
És real.
I és certificable.
Clar. Per tant, s'ha avançat, i s'ha avançat doncs, fins i tot un any o una miqueta més. Una altra cosa, però, és que comencin a imitar comportaments d'adolescent abans d'haver començat la pubertat. I això sí que hauríem de vigilar que no es produís. Clar, ho imiten perquè tenen molts models, a través de xarxes socials, pel carrer, però a través de xarxes socials moltíssims models de, bueno, d'altres nois i noies que ja són adolescents o joves i que els volen imitar. I aquí és on hauríem de posar-hi una mica de fre, de remei, perquè no es vol que ho facin, perquè el seu cervell no ha començat a canviar. I és una imitació falsa.
Un dels grans problemes dels pares també és detectar quan comença l'adolescència, fins que ja és evident, diguem-ne, per una confrontació pràcticament diària, no? amb el fill o amb la filla. No?
Mira, el moment en què comença la pubertat, que veiem que comencen aquests canvis, la primera menstruació en les nenes, o que comencen a sortir quatre pèls a la cara en els nois, no? Quan comencen aquests canvis, vol dir que la pubertat ja està en marxa. I a partir d'aquí comença l'adolescència, també. Abans d'això, no.
Expliques en el llibre que és bo que els joves es facin moltes preguntes, que això segurament és un clàssic que tothom assumeix, però m'interessa la segona part de la reflexió, i que els pares no siguin capaços de respondre-les, o si més no, que no les responguin. Per què?
Mira, s'ha vist que el fet de respondre't a tu mateix les preguntes que et fas genera sensacions recompensants. I això t'estimula, fa que anticipis recompenses quan et generis preguntes o reflexions noves. Els adolescents se'n generen moltes de preguntes, la majoria mal formulades, i per això els costa tant trobar una resposta. Jo penso que la feina dels adults, els pares, els mestres, és ajudar-los a que es formulin bones preguntes perquè ells mateixos trobin la resposta a les seves preguntes, encara que això impliqui assaig i error. Si troben resposta a les seves preguntes, això els estimula, perquè els provoca sensacions de benestar, els estimula a continuar-se generant preguntes. És a dir, estem provocant canvis positius en aquests adolescents, canvis que els permetran ser més racionals, més reflexius, plantejar-se millor com volen que sigui el seu futur. Si els responem nosaltres, no els genera cap sensació de benestar, i a més el més habitual en un adolescent és no voler saber res del que li ha dit la seva mare o el seu pare, no?
Quin és el secret perquè un pare o una mare pugui gaudir, si és que es pot, de l'adolescència d'un fill o filla?
Començant gaudint la infantesa. L'adolescència es comença a treballar quan neixen ja. És establint vincles de confiança amb ells. La confiança és clau. Si nosaltres confiem en els nostres fills i filles, ells confiaran una miqueta més en nosaltres, però sobretot guanyaran amb autoconfiança. I això és importantíssim, l'autoconfiança, és el que els permet després gestionar la seva vida, plantejar-se preguntes perquè confien que seran capaços de respondre-les. Això es comença a treballar des de la infantesa. Com? Doncs sempre sent propositius amb qualsevol cosa que fem amb ells. Vull dir, tots els infants fan alguna cosa que algun dia els hem d'amonestar. I els adolescents no cal dir-ho, no? Clar, hi ha dues maneres d'amonestar. Una és no m'agrada, no ho facis més. I una altra és, i si ho féssim d'aquest alt, féssim, primera persona del plural, jo m'implico amb ell, jo m'arremango amb ell, vale, amb ell o amb ella, eh? I si ho féssim d'aquesta altra manera, no penses que... Sembla més lent, perquè si dius no a un infant, deixarà de fer-ho. Si tu el fas pensar, el canvi semblarà que es demora una mica en el temps perquè, ostres, doncs ho tornarà a provar potser, però a la llarga els fruits són molt més positius d'aquesta manera, perquè mantens aquest vincle de confiança. Sempre es debilita l'adolescència, però si hi havia un vincle fort abans, es manté. I el vincle de confiança vol dir simplement que, de tant en tant, t'explicaran alguna coseta. Si no, no te n'explicaran cap ni una. Te l'explicaran quan menys t'ho esperis. És normalment quan tu estàs més ocupat. Bueno, hem de ser molt conscients que hem de ser receptius en aquell moment perquè no es tornarà a produir. Aquest gaudir de l'adolescència amb els fills implica continuar compartint alguns hobbies, algunes aficions, algunes estones junts, ni que sigui, no sé, mirar algun moment la tele junts, però això ja es comença a treballar abans.
I segurament tolerar aquest allunyament, no? És a dir, que a vegades hi ha una part de pares o mares que, entre que no acaben d'entendre aquest allunyament i els enerva la rebel·lia, no? Acaben veient-ho com que aquell infant que vaig criar ara m'està fallant, no? Diguem-ne, i no entenc que hi hagi aquest marxar, i segurament la millor manera de gaudir-ho és entendre que allò és normal que estigui passant, no?
Sí, clar, és que és normal, és que ha de ser així, és que és sa, i s'ha de tolerar. No pot ser un allunyament de cop sobtat i radical, això passa quan no hi ha confiança, sinó que ha de ser un allunyament progressiu, però sempre vist d'aquesta manera. Mira, t'explico una petita anècdota en clau molt personal, eh? Quan el nostre segon fill va començar amb l'adolescència, un dia una mare d'un altre, d'un company seu de l'escola, ens diu, no sabia que per anar a casa agafava l'autobús. Vivíem a 6 o 7 travessies de l'escola. Fiem, agafa l'autobús, no en teníem ni la més remota idea. I li van preguntar, escolta, diu, sí, he vist que n'hi ha que passen per casa, n'hi ha que no, i com que tenia aquelles targetes que compraves un cop l'any i servien per tants viatges com volies, diu, quan surto, quan tinc temps, m'agrada agafar autobusos i veure on van, i després torno cap a casa. Clar, aquí hi ha dues coses, no, que et pots perdre, o l'altra és, doncs mira, pel teu aniversari et regalem un mòbil que no en tenia. Si et perds, ens truques, ens diu on ets.
Et dius al carrer i ja et busquem.
No? A buscar. Actualment està estudiant amb una felicitat immensa geografia. Orientació, a tope, mapes... Potser ve d'allà, potser no. Però és aquesta sensació, i cada dia quan venia ens explicava quin autobús havia agafat, quin recorregut havia fet, on havia anat a parar. Bueno, gaudíem amb ell les seves aventures.
Han canviat gaire els adolescents o no? Deies, sabem científicament que comença abans, jo abans et deia, hi ha molts pares i mares que tenen tendència a dir, jo quan era adolescent aquestes coses no les feia. Els adolescents aquests de dia d'avui, que comencen a ser adolescents una miqueta abans, que arrenquen amb aquesta pubertat avançada, han canviat gaire?
Hauran canviat una mica, però és que sempre ha canviat l'adolescència. Els adolescents per si mateixos no. El cervell continua fent els mateixos canvis ara que feia fa 2.000 anys o fa 10.000 anys. El que sí que ha canviat és l'entorn. L'entorn social, cultural, històric i tecnològic. ha canviat. El que fa 40 anys implicava anar a voltar pels carrers. I on heu anat? Jo recordo els meus pares que m'ho deien. On heu anat? A passejar. A on? A passejar. Ara és un passeig potser més digital moltes vegades, no? Ha canviat això, però les ganes de socialitzar són les mateixes. Els pics emocionals són els mateixos, que es poden manifestar d'una manera o d'una altra. Buscar formes de vestir una mica més extremades sempre s'ha buscat. Una altra cosa és quina moda hi ha en cada moment, no? Per tant, ha canviat la vestimenta d'aquesta adolescència, però el fet de l'adolescència és el mateix.
I posem una mica més de música, música triada en aquest cas pel David Bueno, com cada setmana pel nostre convidat, música rockera, avui un clàssic Chuck Berry, Johnny B. Goode. Mantenint aquesta conversa en aquest propòsit d'aquesta setmana amb el David Bueno, doctor en Biologia i especialista en neuroeducació, parlant dels adolescents, del cervell dels adolescents, de per què els adolescents són com són, fan el que fan, una conversa a la qual han aparegut ja un parell de vegades les xarxes socials i tenia ganes que en parléssim una estona, i d'aquest comportament digital dels adolescents. Que els adults no acabem de desxifrar, crec, exactament de la manera racional, perquè ara, per exemple, professor feia aquesta referència de quan nosaltres dèiem què heu fet, hem quedat i què heu fet, passejar, no? I ara hi ha una imatge molt típica és d'adolescents, què heu fet, heu quedat i què heu fet, hem anat a la plaça, què heu fet, res. Bueno, la imatge vista des de fora són tot d'adolescents que han quedat per seure en un mateix banc i està cadascú enganxat a la seva pantalla, diguem-ne, no? Però en aquell mòbil hi són tots, els del banc i potser algun que no hi és en el, que no hi és en el banc, no? Però que tenen una manera de relacionar-se que passa molt tecnològicament pel telèfon mòbil, per l'ordinador, per les xarxes socials. Què hi troben? Quin refugi hi han trobat en les xarxes socials?
Més que un refugi, és un reflex del que vol el seu cervell. Vol socialitzar a tope, però molt, més que qualsevol altre moment de la vida. Té també tot el sentit biològic, eh? I és que han d'establir les relacions de confiança amb els seus iguals per quan siguin adults. I les han d'establir amb els seus iguals, amb els altres adolescents. Això vol dir xerrar molt, vol dir passar moltes estones junts, i amb com més adolescents, com més companys passin l'estona, millor, perquè més àmplies seran les seves xarxes de confiança posteriors. Clar, físicament, què quedem? 5, 6, 10 persones? A través de les xarxes poden estar tota una classe junts o diverses classes junts i poden estar alhora amb els amics de l'esport, amb els amics de lleure del cap de setmana, amb els companys de classe. És a dir, satisfà molt més aquesta necessitat de socialitzar que tenen. Això no vol dir que sigui l'òptim. L'òptim continua sent la socialització cara a cara, persona a persona. No hi ha res més bonic que veure un grup d'adolescents que van pel carrer donant-se petites espantetes els uns als altres, jugant pel carrer. Potser a vegades als adults ens molesta, però és que és el que ha de ser, perquè no és només la paraula, allò que es poden dir o que es poden escriure, sinó és el mateix contacte físic. És com es miren els uns als altres. A través de la mirada transmetem moltíssima informació de què estem pensant. A través de les xarxes aquestes mirades no hi són. Per tant, d'una banda, s'entén, s'explica que siguin tan atractives per ells, però de l'altra hauríem d'intentar potenciar activitats on la xarxa no sigui necessària.
Estava pensant, sobretot per la vulnerabilitat demostrada, jo recordo informes, va haver-hi molts escarafalls públicament, no?, quan es van filtrar per part d'una ex-treballadora de Facebook, per exemple, no?, els propis informes que havia fet la companyia de la consciència que tenien dels efectes nocius que feien els joves aquest like o no like, no?, aquest m'agrada o no m'agrada, no?, aquesta necessitat de tenir-los o el drama que suposa no tenir-los, no?
Sí, clar, és exactament això mateix que estàvem dient d'una altra manera. És aquesta mirada d'aprovació del company a través de les xarxes no hi és. Per això, a veure, la primera cosa que va inventar WhatsApp després de posar les lletres van ser les emoticones. Per què? Perquè si no hi havia moltes expressions que no podem transmetre només amb paraules. I amb aquesta aprovació, aquí és on hi ha doncs, aquests likes o no likes, no? I això els afecta moltíssim. Clar, si és una conversa persona a persona amb un grupet d'amics, això es produeix poques vegades, perquè són pocs. I si tu veus que a l'altra persona no li agrada, ho recondueixes ràpidament perquè tots busquem l'aprovació del nostre entorn. A través de les xarxes això no és possible. Tu ja ho has penjat. I ja has acumulat molts punys avall, no?, que et diuen no m'ha agradat això que tu has fet. Com ho recondueixes? I clar, això genera més ansietat, més neguit, més estrès. Per això deia que el que cal és potenciar l'adolescència vivencial, persona a persona.
Sobretot perquè també és més gestionable quan has d'acompanyar com a pare o com a mare. Ho dic perquè abans, ja que parlàvem quan hem començat la conversa de l'habitació desendreçada, en aquella habitació desendreçada d'un adolescent, sovint hi havia un adolescent que es tancava allà i passava hores, no?, sol. Per avorriment acabava sortint, moltes vegades. Clar, quan es tanca l'habitació sola, en realitat no es tanca l'habitació, tanca la porta de l'habitació i entra en un món infinit, que és aquest món digital. No? No, el moment de l'avorriment que feia que abans antigament l'adolescent sortís de l'habitació desendreçada, ara es pot convertir en una eternitat, perquè aquella porta tancada en realitat és obrir la porta a un món inabastable. No?
Sí, l'habitació ha deixat de ser un lloc de reclusió per passar a ser un lloc de sortida al món digital. I això té una altra conseqüència important, i és alhora, per exemple, quan s'han de concentrar per estudiar, per fer un treball. Aquestes xarxes generen molta dispersió. Si tu estàs treballant, nosaltres mateixos, com a adults, quan estem treballant, sovint el que fem és apartar el mòbil, posar-lo en silenci, tancar les xarxes. Per què? Perquè si no ens podem concentrar. Que ells això els costa molt més de gestionar perquè justament busquen aquest contacte amb els seus iguals. Clar, si cada dos per tres els està sonant o estan rebent missatges, la concentració baixa d'una manera espantosa.
Jo ara estava pensant, per exemple, en alguns informes de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, sobre joventut, i que cada vegada estan creixent més les dades d'adolescents que asseguren que se senten sols. I penso, què està fallant? No sé si estan fallant ells, estem fallant nosaltres com a societat. Què està passant perquè els joves cada vegada diguin més que se senten sols?
Bueno, estem fallant com a societat. Ells no fallen. Ells el que fan és fan per allò que els adults els estem generant, no? Aquestes xarxes socials els donen la sensació de que estan amb molta gent, però falta un component emocional molt important. Per això se senten sols. De fet, la solitud és manca de recolzament o de companyia emocional. Les xarxes socials no ho tenen amb la mateixa intensitat que el contacte persona a persona. Per això deia que el que hem de fer és potenciar espais on es puguin trobar, places on es puguin trobar, carrers on puguin passejar tranquil·lament fent la seva barrila sense sentir-se mal vistos.
A veure, darrerament, diguem-ne, amb tota aquesta qüestió dels botellots, quan es trobaven molts en una plaça, ens inventàvem lleis. Lleis d'ordenança cívica, que no permeten. Les lleis del botellot, ja sé que hi ha l'alcohol, però em refereixo que des del punt de vista de l'organització social ho fem molt difícil tot pels adolescents. No? Fins i tot amb els confinaments ho vam fer tot possible perquè els nens petits anessin a escola i els adults anéssim a treballar. I el preu a pagar era que els joves intermitjos, és a dir, els adolescents, tancats a casa.
Sí. Fins i tot els gossos tenien una hora per sortir a passejar, però els adolescents no tenien una hora per sortir a trobar-se amb els seus companys. I això és una cosa que es va dir en el seu moment, que no es va fer, i la conseqüència és que els casos que s'estan tractant actualment per estrès, per ansietat, autolesions de depressió, s'han duplicat o triplicat en alguns casos degut precisament a això.
L'adolescència és diferent en nois i noies? O un adolescent és un adolescent?
Un adolescent és un adolescent, però hi ha alguns aspectes diferents, clar. Primer, en les noies comença una miqueta abans, és biològic. I això vol dir que també pot acabar una miqueta abans. La maduració de tot l'aparell reproductor és diferent, perquè l'aparell reproductor és diferent, lògicament, no? Però moltes de les diferències que hi ha són socials. A les noies se'ls exigeix més responsabilitat, normalment, de mitjana, que en els nois. Una noia que faci de tarambana és més mal vista pel seu entorn que un noi que faci el tarambana. I al revés, un noi especialment seriós, responsable, no, has de ser una mica més atrevit. I això és social, simplement. Llavors aquí estem encara exagerant més algunes petites diferències que hi són biològiques.
Avui hem mantingut aquesta conversa, aquest propòsit, amb el David Bueno, és doctor en biologia, és especialista en neuroeducació, és un gust i un plaer escoltar-lo. Moltes de les coses que han sortit en aquesta conversa i moltíssimes més estan recollides en aquest llibre, en aquest El cervell de l'adolescent, que ha funcionat tant i també en aquest Sant Jordi, que deia el David a l'inici d'aquesta conversa, va poder gaudir poc com a Vianant, però en canvi vas passar tota la jornada signant i signant exemplars d'aquest llibre que és altament recomanable i interessant. Ha sigut un plaer enorme que ens hagis acompanyat avui al propòsit.
Un plaer també,
que vagi, gràcies. Que vagi molt i molt bé. Nosaltres ho deixem aquí per aquesta setmana. Ja ho sabeu que, si ho voleu, evidentment, a través d'internet podeu recuperar aquesta i la resta de converses. I a partir de la setmana vinent, dissabte, diumenge, més propòsit aquí a Ràdio Estel. Dreams that you dream of, dreams really